A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 14 minuts del matí amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, de la Diputació de Barcelona, de l'Oficina del Parlament Europeu i de la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, la col·laboració també de l'Ajuntament de Sitges i d'Eurolocal, comença una nova temporada de l'Hora d'Europa. Anava a dir, brindem amb cervesa negra per tothom, com farien els irlandesos després que hagin ratificat el Tractat de Lisboa. Perquè ara fa uns moments en Joaquim Millán ens deia, és clar, nosaltres ho teníem tan interioritzat, això de la Constitució, doncs no, no és una Constitució. Diguem-ne que en el fons sí que té alguns elements que en la gènesi podrien identificar-se amb el que és una Constitució, però no la podem denominar d'aquesta forma. Joaquim Millán, bon dia, ben retrobat.
Gràcies.
No és una Constitució, això,
eh? No, el que passa que, com te deies molt bé, ens va quedar interioritzat el tema perquè justament aquí vam votar en un referèndum a una Constitució europea. Igual que a Luxemburg, que també en van fer un referèndum i en aquella època tant l'estat espanyol com a Luxemburg es va votar i va sortir el sí, però recordem que llavors França i Holanda vam també dir nosaltres també farem referèndum, som valents, i allà en van sortir els nos. I llavors a partir d'aleshores el projecte d'un tractat pel qual s'establia una Constitució Europea va quedar encallat. De tal manera que...
Refresquem una mica la memòria i posem dates...
2004.
Això, 2004. És a dir, fa 5 anys,
que des d'aleshores ja es deia hem de fer unes regles de joc noves perquè estem a portes d'una Europa de 25 i de 27, que ara ja tenim, que en aquella època estàvem a punt ja de tenir, però és que ara ja tenim, i això vol dir que durant 5 anys hem estat amb regles de joc que no eren les adequades per una Europa de 25-27.
D'acord, aturem-nos per un moment aquí, perquè aquestes noves regles de joc, sobretot, posaven sobre la taula la possibilitat que es poguessin aprovar lleis sense que hi hagués el criteri unànim de tots els països.
Exacte, entre altres coses, no? I, a més, el Tractat de Lisboa el que fa és, d'alguna manera, agilitzar la presa de decisions. És evident que en un món globalitzat i amb la rapidesa en la qual avui en dia tu t'has de posicionar, no pots estar fent cimeres extraordinàries cada 2x3 amb 27 primers ministres o caps de govern que tothom vol parlar, tothom vol dir la seva, en fi, això evidentment ja d'entrada ja veiem que és una mica un desgavell i que si algunes coses es prenen decisions és quasi com una loteria, no? Per tant, jo penso que el que no s'ha explicat bé, i aquí tornem sempre a aquesta manca de pedagogia que es fa amb el tema europeu, és que nosaltres vam anar el 2004 a votar una Constitució, per una Constitució Europea, vam votar que sí, i bueno, no sabem molt bé què ha passat, i ara ens trobem amb un tractat de Lisboa i que uns irlandesos voten que no, i ara voten que sí.
Per això
no se'ns ha explicat. No se'ns ha explicat.
Què ha passat des d'aleshores?
Pues des d'aleshores...
Bé, França i Holanda van dir que no.
Van dir que no, aleshores, en un moment donat, tothom va dir, vull dir, aviam, estem parlant de França i Holanda, especialment França, país fundador igual que Holanda de lo que és la Comunitat Econòmica Europea o Unió Europea. Per tant, això volia dir que no podíem continuar amb el resto de ratificacions. Això va anar bé com a excusa, especialment per aquells euroscèptics com pot ser els anglesos, els txecs, els polonesos, etc., que també estaven en portes d'entrada, també van dir, això ja ens va bé també. I per tant, en aquest sentit, va ser una excusa perfecta per replantejar-se aquest projecte de Constitució Europea que poder d'una manera massa alegrament havíem arribat a un acord. La gràcia del tema és que uns mesos abans a Roma tots aquests estats membres havien ratificat el text i van dir, bueno, millor dit, havien signat el text i ara deien, bueno, ara entrem en el període de ratificació. I en aquest espai de temps és quan les coses canvien. De tal manera que es crea una cimera intergovernamental que vol dir els governs, els estats, perquè a vegades pensem, això d'Europa, qui són? Doncs són els governs dels estats, no ens enganyem. Reunits a Brussel·les, això sí, i diuen, bueno, què fem amb això, no? Què fem amb això? Llavors, esclar, és quan venen allò que se'n diu vulgarment Paco con las rebajas i comencem a retallar un text. I, per tant, el Tractat de Lisboa...
O sigui, mica... d'aquella Constitució inicial... Es van retallar diferents aspectes per conciliar posicions, per dir-ho d'alguna forma.
I per trobar aquell mínim comú denominador, que està molt bé, però que a vegades, evidentment, vas baixant, no? Vas baixant una mica les expectatives generades, i evidentment això moltes vegades està bé, perquè evidentment s'ha de consensuar, però a vegades també deixes moltes coses que hauries
que
pogut fer un pas endavant.
Amaga frustracions i decepcions.
Exactament.
No? I amb aquest text es va anar a Lisboa.
Es va fer un tractat de Lisboa que d'alguna manera com un eurodiputat, el Raimon Obiols un dia ho explicava, diu, què és el Tractat de Lisboa? Doncs mira, si m'hem donat, anéssim a un vaixell que és Constitució Europea, i jo m'hem donat aquell vaixell s'enfonsa i hem d'agafar el més important, pues seria Tractat de Lisboa, no? Pues bueno, aquesta explicació una mica així simpàtica, en el fons, què vol dir? Que les essències de la Constitució Europea estan en el Tractat de Lisboa, perquè evidentment era el més important, eren les regles de joc que han de canviar, és a dir, com repartim el poder, com aquest poder s'exerceix, etc, etc. I per tant, això és important pels estats, és a dir, bueno, com queden les coses, i per tant aquest tema és una mica el que queda en el Tractat de Lisboa, no? Evidentment també és veritat que hi ha altres aspectes més enllà del que seria una mica aquest repartiment de poder, aquest joc, aquest rol institucional, etc, que també d'alguna manera afavoreixen altres demandes socials, com pot ser la iniciativa popular legislativa, etc, que també ajuden a donar-li un toc més enllà d'un simple tractat jurídic, no? I per tant, bueno, s'incorpora, per exemple, a la Carta de Drets Fonamentals, ja d'una manera institucionalitzada en el propi tractat, etc. Es fan concessions i avenços en aquest sentit, però aviam, quedem una mica curts aquelles expectatives que s'havien generat amb el que tots pensàvem que seria aquesta Constitució Europea, que moltes vegades avui encara parlem de sí, perquè la Constitució Europea i no, no? Per i tant, jo crec que el punt feble aquí, com tu molt bé deies abans, és que s'ha fet tanta poca pedagogia que no s'ha explicat molt bé que aquí nosaltres vam anar a votar una cosa i que ara tindrem un tractat de Lisboa i entre el que vam votar i el tractat de Lisboa, què ha passat? No s'ha explicat.
Per tant, farem un reduccionisme massa exagerat, però com si no haguéssim anat a votar res.
Quasi, perquè jo penso que m'ho hem donat és si tu vas a votar un text que ara no surt, ara se suposa que tindrien que anar a votar l'altre text, perquè seria el mateix sistema. Però jo crec que millor estalviar-nos, perquè ja sabem els referèndums com acaben, no? Que això d'acabar anar votant sí o no, normalment acabes votant més enllà del que et proposen. Acabes votant en contra del govern o per fastiguejar no sé qui, sense llegir molt bé el que vas a votar.
D'acord. Segona qüestió, i hem de suposar que és una pregunta ximple però òbvia, però és que aquest text, el Tractat de Lisboa, es pot consultar, es pot llegir, sí, es pot mirar, sí. Perquè tampoc se n'ha fet massa difusió.
No, en recordem que pel tractat pel qual constituïa o s'establia una Constitució Europea, sí, el van repartir en format reduït durant un cap de setmana.
És que recordem això? Sí, pels diaris?
Jo crec que és una de les coses que, per exemple, es podria fer quan realment hagi entrat en vigor, també, perquè és que si no també resultarà que sembla com que d'amagatotis hem aprovat un tractat de Lisboa, millor no explicar-ho a la gent i anar tirant, no? Jo crec que si hem de ser conseqüents amb allò que diu que la Unió Europea és tan transparent, que comunica, que vol implicar els seus ciutadans, etc, etc, i que evidentment fa moltes coses en aquest sentit, jo penso que una de les coses que caldrà és en el moment que entri en vigor el Tractat de Lisboa, doncs, home, fer una campanya perquè la gent sàpiga, mínimament, que hi ha un tractat nou, que aquest tractat nou, doncs, hi ha una sèrie de coses que també són novedoses i interessants per conèixer, i després donar les eines perquè vulgui saber més, doncs, pugui consultar a través d'internet, etc, on toqui, no?
A partir del que ens deies fa un moment, alguna d'aquelles coses més o menys fonamentals que s'han perdut pel camí.
Home, per exemple,
des de la Constitució al tractat.
Per exemple, hi ha coses com, per exemple, la simbologia, no? És a dir, m'ho hem donat, doncs, es parlava doncs, de la bandera, com hi ha la bandera oficialment de la Unió Europea. Això s'ha perdut. És curiós perquè després tu vas a qualsevol institució i tenen la bandera europea com si fos oficial, però el propi Tractat de Lisboa no ho diu així, m'entens? No. I llavors...
Però sí que la bandera europea...
Sí, és la bandera de la Unió Europea, però evidentment no està en lloc recollida en cap tractat,
d'acord,
com a tal, no? Llavors, per exemple, és un tema que et sobta, no?
Merament no? Representativa però sense més,
sí,
transcendència.
Jo crec,
vaja,
que és una qüestió bàsicament d'aquell tarannà dels propis estats, no? Que els símbols volen mantenir els seus i no els hi agrada que hi hagin altres símbols per sobre d'una manera oficial i institucionalitzada, no?
D'acord.
És així, tal tan senzill com això.
Sí, és a dir, la de la Unió Europea no respon, per exemple, a la transcendència de la bandera de les Nacions Unides.
Correcte, per exemple, no?
Llavors, perquè ens en fem l'idea.
Clar, llavors aquest és un tema que és absurd, perquè penses, bueno, quina tonteria més grossa, però bueno, amb aquests temes ja sabem a vegades que els estats són nosaltres aquí ho coneixem també
això,
molt bé.
Un símbol no reconegut, per dir-ho d'alguna forma.
Exacte, així
coneixem. Sobre el paper.
Correcte, no? Llavors això ja sabem també que aquí ens ha passat en alguns aspectes, que amb temes molt teòricament molt poc transcendentals, però que en canvi llavors l'estat aquí això no t'ho permet i tal, no? I dius, bueno, com és possible, no? Perquè tampoc és un tema tan transcendental, no? Pues resulta que sí, no?
Al final va acabar passant aquella qüestió de si Europa tenia una tradició confessional o no confessional o...
Aquest tema és un altre dels temes que va quedar d'una manera molt més ambigua, i es va aprovar i per tant no va quedar tan remarcat com en la proposta de la Constitució inicial, no? Aquest és un tema que ja inclús amb el text definitiu ja també quedava una mica més igualit, no? Una mica més obert, no tan...
Perquè ningú es pogués sentir d'alguna forma ferit en la sensibilitat.
I especialment tenint en compte una mica els estats membres que entraven aleshores a la Unió Europea, que amb tradicions més diferents, que diguéssim que el nucli que en aquell moment constituïa aquesta Europa de 15, i per tant, doncs, bueno, això va ser una mica també una concessió. Ara, amb el tema amb el sí del passat 2 d'octubre del segon referèndum a Irlanda, recordem que el primer va tombar i vam estar, i què passarà, deixarà de passar, etc.
Perquè tornem a recordar, es podia fer o bé per referèndum o bé per acord de govern, no?
Bueno, en el cas irlandès és diferent, perquè el cas irlandès, a diferència dels altres estats que era així, per tant tothom va veure...
O bé el Parlament, o bé un referèndum.
Exacte, veient el resultat dels referèndums a França o a Holanda, tothom va dir, referèndum zero, cap problema. Tens altres vies per fer-ho? Sí, pues via govern, via Parlament, via signatura del primer ministre, el que toqui. El cas irlandès és l'únic estat membre dels 27 que per Constitució qualsevol tractat internacional que aprovin ha d'anar per referèndum.
Vaja.
I aquest és un problema que, clar, ells mateixos no volen canviar aquest punt de la Constitució, perquè, com aquí ens passa, seria obrir el meló a la seva Constitució, no només per aquest tema, sinó per altres temes, no me n'hi allò, no ho toquen, però, clar, aleshores han de tornar a passar per referèndum perquè la seva Constitució...
O sigui, la Constitució és humana,
I, per tant, és l'únic estat membre que no té més remei que convocar referèndum per poder aprovar un tractat constitucional... un tractat internacional, perdó. Aquest és el per què Irlanda diu, escolta, no sigueu tossuts, feu d'una altra manera com els altres, no? I és França i Holanda ho van aprovar ràpid per la via executiva, i en aquest cas Irlanda va tornar a tindre que convocar el referèndum, no? Amb aquest sí, aleshores havien tres qüestions més. Una era el constitucional alemany, que es va resoldre a favor, perquè hi havia una persona d'un Lander que havia presentat una demanda al Tribunal Constitucional alemany. Era una qüestió més jurídica, que inclús ni tan sols ha transcendit, però és evident que durant un període de temps la cosa va estar pendent d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional alemany, que per tant, endavant. I després quedaven dues signatures, ja amb més personalisme polític, que era, com tu molt bé has dit abans, el president Kaczynski de Polònia, que deia, bueno, mentre això d'Irlanda no estigui clar, jo de moment no signo, ja veurem què passa, no? I per tant, veient que s'ha dit que sí, pues, ha dit, bueno, vaig a signar.
O sigui, això ha estat una relació causa-efecte directament.
Correcte. I al cap i al fi també la República Txeca, que bueno, fa 4 dies encara estaven presidint, perquè el primer semestre d'aquest any ha presidit la Unió Europea, la República Txeca, pues, el seu president, el Václav Klaus, encara s'està resistint en aquests moments a signar, esperant una mica poder tota aquesta campanya de les eleccions internes a la Gran Bretanya, on el Cameron pues, deia que si ell guanyava ara convocaria un referèndum, però ara ja s'ho està repensant, diu, bueno, tampoc queda clar i bueno, tampoc ens quedarem els últims i tal, però bueno, el Klaus està aquí encara resistint
El cas de Txequi també és paradoxal, perquè quan formava part, diguem-ne, del bloc soviètic, dels països de l'est, se la definia com la més europea, d'alguna forma, no? I ara que resulta que està dins la Unió Europea, és la menys europea dels estats presents.
La més europea occidental en qüestions de mercat, que això sí que és cert que quan van dir, bueno, la República Txeca hauria d'entrar, doncs els exàmens no van passar la primera, perquè ens entenguem. Sí. Però clar, això no anava acompanyat també, era més una decisió, diguem-ne, pragmàtica que no una decisió com per exemple a l'estat espanyol l'any 86 quan va entrar, que era també una mica aquella expectativa de retornar a un espai comú, retornar a l'Europa demòcrata, retornar a l'Europa avançada, progressista, etc. Ells així no ho han vist, perquè durant molt de temps sabien que l'únic paraigües que els va salvar va ser els Estats Units a través de tota aquesta... Per això ells en seguida amb la NATO, etc., han sigut... L'han abraçat ràpidament quan es va... el que era la Unió Soviètica, la República Soviètica, pues, es va ensorrar, pues, ràpidament el braç que els va d'alguna manera acollir va ser el braç nord-americà. És trist, perquè així ho hem de recordar, i és veritat que en territori nostre doncs, no vam saber capaços nosaltres, aleshores, la Comunitat Econòmica Europea, doncs, de fer aquell gest. No? Una mica es va, allò que et vas quedar pensant què fem, mentre vam pensar què fem, els altres ja van fer. No?
Per tant, d'alguna manera seria normal que els txecs se sentissin més o menys, o es haguessin sentit en el seu moment menys tinguts,
segurament, per Europa, segurament, i suposo que també...
I encara que fos per raons estratègiques, ben convoyats per als Estats Units.
Exacte, i per segona vegada a la història, perquè quan arriba un moment que, bueno, al final de la Segona Guerra Mundial, és com una mica una loteria, bueno, doncs tu et quedes aquests, jo em quedo els altres, Berlín la tallen per aquí, ara tot això ens sembla com una mica ridícul, no?, perquè això quan ho parla sembla que hagi passat molt lluny d'aquí, però no, va passar a casa nostra, aquesta Europa que parlem, doncs, bueno, doncs com es va repartir una mica, el dia, no, tu et quedes aquests, jo em quedo els altres, aquestes àrees d'influència per tu, aquestes per mi, bueno, ja et dic, inclús una ciutat que, bueno, Berlín, que és el cor d'Europa, pues, pues ens retallem en quatre sectors, etc. Vull dir, en definitiva, vull dir, ara, mira, justament el proper 9 de novembre celebrarem aquests 20 anys de la caiguda del mur de Berlín. Tampoc en fa tants. I sembla que hagi estat això parlar de la història, dius, oh, això del mur de Berlín, de què m'estàs parlant? Just 20 anys que va caure. Que va caure, no? Per tant, clar, és així, no? Una mica la història d'Europa.
Aleshores, cal esperar que aixequi... Esclar.
Jo penso que no es quedaran sols i que aquest senyor pues, bueno, s'està fent notar i acabarà signant perquè no quedarà fora, inclús perquè ja comença a haver-hi pressió dins el que és, perquè aquest senyor és un, però després evidentment hi ha altres interessos dins el que és el propi país, tant econòmics de qualsevol altre tipus, que també ja l'estan pressionant per dir, home, vinga, signa ja, no fem el ridícul, i a més és que no podem quedar-nos a fora, no? I després la pressió també internacional, no? De dir, bueno, escolta, ja està, ara ja tenim el sí irlandès, escolta, molt bé, ja has fet la teva, ja ha sigut una mica també allò que dius per consum intern, etc etc, però bueno, ara siguem seriosos, tu, hem d'intentar que el Tractat de Lisboa entri en vigor l'any vinent.
Perquè abans de passar pàgina, el sí irlandès ha vingut per la crisi?
Jo penso que és una qüestió que s'ha comentat i, aviam, no ens enganyem, jo crec que sí, ha sigut una part de l'electorat irlandès que poder aquesta vegada dir, escolta tu, anem a veure amb la crisi que hi ha, etcètera, etcètera, veiem que un paraigües superior sempre és millor, en aquest cas la Unió Europea és un paraigües més enllà del que podem tindre com Irlanda en tant en quant com ha estat, i escolta, jo crec que la gent haurà pensat que era molt millor estar dins la Unió Europea que no quedar-se una mica al marge, no? I aquest és una mica el resultat d'aquest canvi, on ha suposat que quasi un 60% dels que van anar a votar pues, hagi dit que sí. Tot i així, hi ha hagut un 32%, 32,9%, quasi un 33% que ha dit que no, dels més de 3 milions d'habitants que van anar a votar, que és una participació del 58%, que, aviam, no és molt, però està molt bé, recordem les nostres participacions. Per tant, perquè algú també diu, bueno, tampoc va participar tanta gent. Dic, home,
en el context,
un 58% amb les participacions que tenim darrerament aquí, està molt bé. Està
I una
bé.
Qüestió inicial que ens porta bé al punt de partida. 27 estats formen ara la Unió Europea. Bé, per qui ens escolti ràpidament i per nosaltres mateixos, qui queda per entrar?
Jo només diria que en aquests moments sí que et puc parlar que hi ha 3 candidats que ja oficialment ho són. Vull dir, hi ha l'estatus de país associat, després hi ha l'estatus de país candidat, sí, on bueno, comencen unes negociacions que d'alguna manera pues, en el moment que es van tancant pues, aquell candidat ja passa a ser país membre, i en un moment donat de la Unió Europea. En aquests moments hi ha 3. El primer és Croàcia, que és el que té els deures més avançats. Segurament si no tinguéssim aquesta crisi en aquests moments podria haver entrat l'any vinent, una cosa així. De fet, els calendaris que tenien durant fa uns anys parlava de que, doncs, bueno, que Croàcia podia entrar perfectament el 2010, una cosa així. Amb la crisi, això de l'ampliació s'ha aturat. Per tant, tenim Croàcia a les portes. Tenim Macedònia, que també és candidata i que també va avançant, el que passa que va més lentament, perquè bueno, és un país una mica petit però complex i bueno, s'avança la seva candidatura lentament. Després un altre, que ara quan ho digui la gent se sorprendrà, però és Turquia. Turquia se li ha donat l'estatus de candidat. I això moltes vegades hi ha un debat de Turquia sí, Turquia no. Dic, bueno, Turquia ja és candidata. L'altra cosa és que les negociacions durin 30 anys o en durin 3. Això és una altra qüestió, però ja és candidata. Jo crec que aquest va ser per mi un error, perquè podies haver agafat i haver fet una signatura de, bueno, doncs d'aquests tractats d'estat privilegiat amb relacions amb la Unió Europea, que d'alguna manera doncs ja està molt bé.
Vols dir no anar tant a la directa?
Clar, perquè ni tan sols hem passat per això que ja és candidata. No? Llavors, clar, una vegada és candidata, doncs ells el que fan és empènyer i dir, bueno, doncs comencem les negociacions, nosaltres estem fent els deures, vinga.
Per què ha estat així, això?
Jo crec que va ser una qüestió
d'estratègia?
Sí, de geoestratègia, sí, geopolítica, de dir, bueno, si li diem que no, l'estem empenyent a una altra banda, bueno, donem-li un caramel, donem-li una expectativa de futur, donem-li una entrada, dir, escolta'm, inclús pels altres, dir, escolta'm, si tu poses mà a Turquia, pensa que encara que no sigui estat membre, és candidata. Per tant, ojo amb el que fas, no? Jo crec que era una mica una concessió una mica a la geoestratègia en aquests moments, o en aquells moments, que de fet ara pues, ho veiem d'una manera més ja més clara, no? T'agradarà més o t'agradarà menys. L'altra cosa és, bueno, l'estatus de candidat, torno a repetir, no vol dir que demà passat ja siguis estat membre. Sí. I les negociacions poden durar, l'estat espanyol van durar uns quants anys, des del tractat aquell d'Ullastres, el famós tractat d'Ullastres de privilegi amb la Unió Europea, fins que la 86 vam entrar, van passar anys. També és veritat que en aquella època per entrar a la Unió Europea s'exigien una sèrie de coses que poder avui les negociacions són diferents.
Ara sí és més laxa, no? O...
Sí, jo penso que, per exemple, amb el tractat ara mateix de perquè el referèndum irlandès signessin el tractat de Lisboa, s'han fet petites concessions insignificants, però a cap i a la fi certes concessions a Irlanda. Clar, no pot ser que quan tu diguis vols entrar al club, i tu diguis sí, però canvia les regles de joc per mi. Clar, no pot ser. El club és el que hi ha, amb les regles de joc que hi ha. T'agrada o no t'agrada? Si t'agrada, bueno, doncs no tot és tan maco. Vull dir, els clubs, quan entres en un lloc, és perquè dius, bueno, la majoria de les coses com funcionen ja em van bé. I una vegada dintre, doncs les intentaré canviar. Però no agafar una mica des de fora i dir, bueno, no entro si no ho canvies, no vinc si no fas això. Esclar, i això és una mica el que està passant darrerament, i per tant això a mi no m'agrada, a nivell personal no m'agrada, perquè llavors no és avançar en un projecte comú, és avançar en un projecte d'interessos particulars.
Ara ens diràs això, un cafè per tots a l'europea.
Clar, i acabes tornant negociant cada un el seu, llavors vas a igualir.
Per tant ens quedem de moment amb aquests tres noms: Croàcia, Macedònia i Turquia.
Jo, amb l'accent a Croàcia, perquè penso que serà el país que, o l'estat que entrarà a formar part de la Unió Europea més aviat. Però ja et dic, amb la crisi que hi ha actualment, això s'ha quedat una mica aturat.
Perquè, esclar, qui faci el vermell... Suïssa no ho serà mai, no?
Suïssa, el problema és que el dia que digui jo vull ser estat membre, diuen bé, ja he fet els deures, quan signe? No? És una mica això, no?
Per tant, l'estratègia en aquest cas és més del govern suís que no pas d'una altra.
O Noruega, per exemple, Noruega, sabem que per dues vegades l'estat, el govern de l'estat ha dit que entrava i ha passat amb referèndum i els dos referèndums s'han perdut. O sigui, vull dir que és un cas, és l'únic cas,
És l'únic cas,
d'un
que el
estat...
govern ha mostrat la intenció.
Sí, ja ha començat les negociacions, sí. I vale, ja podem i tal, i per quan s'ha portat a ratificació mitjançant referèndum a la ciutadania, ha votat que no. Dos vegades, no? És un cas, ja et dic, vull dir...
Singular.
L'únic, i a més dos cops, no? Vull dir que, bueno, és el que hi ha.
10:37. I encetem aquesta hora d'Europa conversant amb el director de la Fundació Catalunya Europa, Max Vives Fierro. Ahir, 12 d'octubre, es va presentar a Brussel·les la xarxa d'entitats europeistes de Catalunya. Max Vives Fierro, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és la... xarxa d'entitats europeistes de Catalunya, per bé que el nom gairebé ho defineix tot?
Bé, és una agrupació d'entitats europeistes que resideixen a Catalunya i que tenen per, bueno, finalitat bàsicament fomentar la integració europea en la seva essència. A part, doncs, desenvolupen altres activitats, però essencialment són europeistes.
Quan una entitat neix amb la vocació de fomentar de nou la integració europea, és que donem per entès que continua sent encara una assignatura amb la qual s'ha d'evolucionar bastant, s'ha de millorar bastant?
Bueno, no, és que és un procés que ja dura 60 anys i que crec que continuarà durant bastant de temps, no? Ja estava parlant ara de quins països han d'afegir-se al projecte. Això, bueno, cada cop s'està perfeccionant més, és una novetat, no?, en el sistema democràtic mundial, no?, que generi una agrupació de països com la Unió Europea, i és molt complexa de gestionar.
Quantes entitats europeistes, més o menys, pel cap baix hi ha a Catalunya?
Aviam, n'hi ha moltes, però que tinguin certa entitat i que amb recursos suficients i amb prou massa social, no n'hi ha gaires. Nosaltres hem aplegat a 6 i estem oberts a que s'hi afegeixin més, no?, però... hem detectat les que tenen més activitat al país.
Totes elles ja més o menys veteranes amb la matèria?
Sí, ui, n'hi ha algunes que tenen que duen 40 o 50 anys perseguint les seves finalitats europeistes. Sí.
Déu-n'hi-do. I no sé si d'alguna forma es pot fer una certa radiografia del que des de les entitats que es contempla des del punt de vista de la construcció europea i si s'és més o menys escèptic amb algunes coses o amb altres.
Bueno, sí, es denuncia el que sempre hem dit, no? Que es té com la Unió Europea com un projecte que s'ha d'acabar, que s'ha d'intentar aconseguir que el català es parli en les institucions europees, que hem d'aconseguir que el poble de Catalunya sigui més europeista, que ja ho és molt, perquè som els que més europeistes tots de l'estat espanyol, consolidar el projecte, bueno, idees molt genèriques, ja típiques, no?, del fet europeu.
Precisament en relació amb això, ho llegim de La Vanguardia, però ho comenten tots els diaris, l'eurodiputat del Partit Popular, Santiago Fisas, es va desmarcar ahir del discurs oficial del seu partit sobre l'ús del català a la Unió Europea i va defensar l'oficialitat del català. Cometes, si Andorra estés a la Unió Europea, el català seria oficial. No veig per què és inconvenient que ho sigui ara. Va assegurar en la presentació de la xarxa d'entitats europeistes de Catalunya. Volem creure, si aquesta informació de La Vanguardia, com comenten altres diaris, és certa, que la presentació hauria de tenir un plus afegit de conversa posterior, no?, en relació amb aquesta declaració.
Sí, sí. No, realment va ser fantàstic que digués això. El que posava més cara la sorpresa era l'Oriol Junqueras, no?
D'acord.
Sí, perquè clar, ja, però que, això no m'encaixa, no? Però va estar molt bé, jo crec que aquest tom és positiu, no? I a més no veia més que confirmar el que és una evidència, no?
No sé si deuen haver tingut vostès l'oportunitat de parlar amb el senyor Fisas l'endemà d'haver fet aquesta declaració.
No, jo no he parlat més, no, no. Tinc molt bona relació amb ell,
Aquesta però és una qüestió, i jo no sé si fins a quin punt s'entén prioritària, fins a quin punt alguns poden considerar fins i tot que és obsessiva, que és com una espècie d'obstacle amb el qual ens emmilla, tothom s'emmiralla i hi ha més coses a la Unió Europea i no cal picar sempre la mateixa pedra. Fins a quin punt aquest debat o aquesta reflexió a l'entorn de l'oficialitat de la llengua ens ha fet perdre altres qüestions importants també dins de l'Unió?
Sí, jo estic d'acord amb vostè. De fet, vam tenir una fundació fa un any o així, abans va venir a visitar el president del Parlament Europeu i de les 10 preguntes que es van fer, 8 van anar sobre el català, no? I ell a la primera ja havia respost el que pensava, que havien d'anar per la via espanyola, no? Per aconseguir qualsevol abans. I va ser, la veritat és que a mi no em va agradar, perquè era com, aviam, de 8, 10 preguntes, 8 que parlessin sobre el català, tampoc feia falta, ja sabem que és un tema cabdal per nosaltres i que a més ens sentim agreujats, no?, per la història que hem viscut amb Espanya, però no cal que estem tot el dia dient-ho. Però sí que no hem de deixar d'empènyer, no? Per tant, sí, jo crec que estic d'acord que és un tema que hauríem d'intentar no evidenciar tant, no? Vull dir que no,
en canvi, segurament és un tema fonamental perquè, òbviament, que Catalunya senti una empatia més manifesta cap a la Unió Europea, no?
Sí, sí, és evident. És que pensem que per això hi lluitem i en el nostre manifest sí que ho diu això, no? Que és un dels cavalls de batalla, com si diguéssim. Si això aconseguíssim que rutllés, les entitats europees o les institucions europees s'aproparien molt més a la ciutadania. Perquè el català sabem que és un tema molt sensible, no? I un tema al qual la gent s'hi agafaria molt ràpid. O sigui que sí que és un assumpte que al final doncs sí que penses que hi has de donar bastanta marxa, no? Com si t'hi has de ficar.
Entre les entitats hi ha d'alguna forma, quan posen punts en comú o quan es debaten d'una forma comuna determinats aspectes, una certa radiografia del que preocupa a hores d'ara els catalans en la seva relació amb la Unió Europea, si són coses més pragmàtiques en el sentit de com pot la Unió Europea resoldre determinats problemes o si són qüestions més, com comentàvem fa un moment, d'empatia o de sentiment, de fins a quin punt ens podem conciliar des de l'aspecte, si no ideològic, si des de l'aspecte de sentir-nos d'un mateix paquet territorial, per dir-ho així, no?
Sí, bueno, de fet, aviam, som molt joves, eh? El que hem fet és un manifest inicial de posicionament del que volem fer i perquè volem treballar plegats, no?
D'acord.
Coses concretes, però sí que, bàsicament, són qüestions més genèriques, no? Aviam com aconseguim entendre Europa, no? I el fet de que som nosaltres europeus, perquè a vegades parlem d'Europa com si fora més enllà dels Pirineus, no? Europa som nosaltres també, no? De començar a considerar que Europa ho som tots i que Catalunya pot trobar un encaix dins Europa que ens solucioni molts dels problemes que tenim amb la resta de l'Estat, no? O sigui que potser en posicionaments dins del Consell de Catalunya, enfortir el Comitè de les Regions i aconseguir per via europea qüestions que no podem aconseguir per via espanyola, doncs ens pot ajudar moltíssim al nostre país.
D'acord, dir això en veu alta, quan més d'una entitat i més de dues, diguem-ne, que confirmen que la complicació de la maquinària europea és important, dir qüestions com aquestes o expressar-ho així en veu alta en un manifest, suposa també tenir una certa garantia que això serà possible?
Home, sí. Sí, som bastant romàntics.
Ho pregunto per això, per si entre el pragmatisme i entre el romanticisme doncs deu haver un terme mig quan un signa un manifest en el qual hi ha determinats objectius o determinades propostes que creu que poden ser factibles en un futur.
Bueno, l'exemple el tenim amb el del eurodiputat Vidal-Quadra, l'eurodiputat del PP que parla del Fides, no? Mm-hmm. Quan hi ha un fet qui s'ho anava a imaginar, no?, el que va dir ahir, doncs de la mateixa manera vas treballant i de sobte un dia hi ha una volta, no? Fa un clic, hi ha un canvi, i en aquell dia pues, de sobte s'han solucionat o s'ha avançat definitivament en alguna matèria. Jo crec que s'ha anat treballant i anar manifestant constantment els principis pels quals funciones i en un moment determinat doncs, pot haver un canvi, una situació que no se sap per què doncs, en aquell moment ha canviat. No?
D'acord.
No li sé explicar més.
Perquè aquest clic és el que ha de passar amb Václav Klaus, per exemple?
Per exemple, no?
Que faci un clic d'una vegada, per dir-ho
així. Un clic d'una vegada i ja ens aplani el camí per poder aplicar el Tractat de Lisboa. Mm-hmm.
Hi ha alguna forma, ho intentàvem ara amb en Joaquim Millán i em sembla que ell mateix ens ha il·lustrat bastant bé, però des del punt de vista de Max Vives Fierro, hi ha alguna forma d'explicar d'una forma raonada, entenedora, fàcil, tot aquest procés enorme, llarg en el temps de la Constitució Europea, ex-Constitució Europea i ara Tractat de Lisboa?
No l'entenc la pregunta.
Sí, que si hi ha una forma fàcil d'explicar aquests 5 anys de procés per ratificar un text que ha de conciliar tantes sensibilitats diferents.
Sí, perquè hi ha gent, hi ha entitats, hi ha països de la Unió Europea que no estan disposats a que el procés avanci com altres consideren. I aquesta lluita entre els integracionistes europeus i els que són més nacionalistes dels estats tradicionals és un tria fluixa que és constant, no? En la història de la Unió Europea ha estat així des de fa 60 anys, no? Mm-hmm. En un moment França no volia perquè no sé què els temes agrícoles, Anglaterra no volia perquè considera que són especials, Dinamarca tampoc, vull dir, aquí estem tot el dia amunt i avall, no? Mm-hmm. Després l'Aznar tampoc va voler votar unes qüestions i va endarrerir la signatura d'un altre tractat. I llavors, clar, com es respecta tant, som tan democràtics que respectem tant la voluntat dels altres països i tanta sensibilitat, que el procés es ralenteix moltíssim, no? Però jo crec que això és bo perquè també es respecten al màxim tots els principis democràtics també, no? Alhora hem d'estar contents de que sigui així, no? I hem d'estar orgullosos.
A veure si després de 60 anys serà això una dicotomia resoluble o una contradicció, allò fer valer els interessos propis o la identitat pròpia i els interessos col·lectius i que tot hi càpiga en el mateix sac i que ningú no s'enfadi, que ningú cregui que no s'ha sacrificat en res, i etcètera, etcètera.
Bueno, a poc a poc s'està aconseguint, a poc a poc és que anem aconseguint, ara ja hi ha les majories qualificades, abans era unanimitat, ja s'està pensant en... Cada cop és més democràtic el sistema, el Parlament Europeu ja codecideix amb el Consell, els països cada cop tenen menys pes encara que en vulguin tenir més, les institucions europees cada cop són més autònomes, cada cop hi ha més pressupost europeu, vull dir que s'està aconseguint... És que, clar, és que si s'arrodoneix el procés europeu serà l'entitat territorial més important del món, no? Per damunt de Xina i d'Estats Units. Vull dir que...
A part d'un miracle, perquè un Europa 27 és el que dèiem, no?
Vull dir,
que
tant, si és un miracle.
De fet, quan va començar el que era aleshores la Comunitat Econòmica Europea, era complexa posar-se d'acord els 6 primers. Després 9, 10, 12, 11, 12, 15. Però és que ara, clar, 27. 27, bueno, que a més, més divergents amb segons quins temes, més amb unes sensibilitats moltes vegades també oposades, etcètera. Vull dir, és complicat i per això dic que a vegades arribar a un acord és com una mica un miracle que es fa cada dia allà.
Anava a dir.
Sí.
Perdona.
S'han de buscar els mecanismes perquè aquesta diversitat no es converteixi en una impossibilitat de prendre acords, no? I aquests mecanismes s'han trobat ja. Hi ha el sistema de majories que ja permet que les decisions es prenguin sense tenir en compte tot el que pensen els països, no? Mm-hmm. Però sí que és cert, i amb el que deia abans de l'ampliació, que clar, també està Islàndia, que ja veureu com entrarà quasi més ràpid que Macedònia o que Croàcia.
És veritat.
I després hi ha aquests països del Caucas, que són Azerbaijan, Armènia i Geòrgia,
Ucrania també.
I Ucrania i Bielorússia, que també estan per allà al voltant. Jo no ho sé.
Un encaix aquí. Per què entrarà tan ràpid Islàndia? Perquè estan molt malament de diners, també.
Està malament de diners. El que passa que té més... Jo crec que té... El seu sistema democràtic està més afinat que els altres. I
ha estat una metàfora bona, aquesta, eh? del més afinat, diu.
I després, que jo crec que econòmicament, tot i que estan patint ara, és una entitat que, bueno, és un país que és bastant potent.
I és petit, també és més fàcil d'integrar. És petit, és més fàcil d'integrar. Està en una situació geoestratègica molt concreta que no fa mal a ningú, també és més fàcil d'integrar perquè no crea problemes amb cap veí. Jo crec que en aquest sentit, Islàndia, com deies molt bé tu, Vicenç, vull dir, en el dia que s'ho proposi, les negociacions seran bastant curtes, perquè realment, entre altres coses, que també, com deia el Max, ells compleixen. Ara tenen una qüestió puntual, que és la situació financera econòmica, que ells els han enxampat de ple. Però, bueno, que si tinguessin que fer els deures, els farien amb nota, Els farien amb nota, malgrat la situació que tenen aquests governs.
Mm-hmm. O sigui que aquesta Europa ben aviat pot ser de 30, de 32...
Sí.
De 35?
Sí, és igual.
És igual.
És igual. Bueno, és que poden ser...
Això gairebé, allò, quan anàvem a escola, Europa s'acabava en algun lloc, oi? Sí. I ara...
Bueno, és que, de fet, han de estar geogràficament a Europa.
Uh-huh.
El que no podem agafar és, per exemple, un país d'Àfrica.
Sí, però
no.
És a dir...
No, Marroc, en més d'una ocasió, ha tantejat la possibilitat d'entrar-hi,
Sí.
Que suposo que sapiguem que se li diria que no, i per tant anant a buscar un acord de privilegi, etcètera, no? Que és el que al final està succeint en alguns països de la ribera mediterrània sud, no?
Uh-huh.
A través de programes inclús com els programes MED, que són programes que generen entre països de les dues riberes amb diners finançats de la Unió Europea, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. Que a vegades són també qüestions estratègiques. No?
I ho estem explicant bé, tot això? El director de la Fundació Catalunya Europa creu que s'està explicant bé la realitat europea, o el que va passar ahir o abans d'ahir a Llorenç del Penedès amb aquell correfoc amb calçotets per reivindicar la defensa de les festes tradicionals davant d'aquesta normativa, etc, etc, demostra que o no s'ha explicat bé o que les normatives no d'allò.
No, home, sí que s'explica bé, i més tenint en compte que el 90% de la matèria legislativa que s'aplica a casa nostra prové d'Europa.
Uh-huh.
Jo crec que sí que cal explicar-ho, comunicar-ho millor o comunicar-ho més eficientment, potser, però bueno, aquest fet que comentes és un aspecte aïllat, no? Hi ha directives que no uh-huh. costa d'aplicar i que no encaixen, no?
És aïllat, però en canvi els mitjans de comunicació han merescut molt més espai que segurament altres directives que des del punt de vista de la transcendència es podrien fins i tot considerar de més importància. No?
O explicar que l'AVE és pràcticament fet amb fons europeus.
72%.
O la de Salvador del Prat, també, o qüestions que són molt més importants en mm-hmm. quantitat de diners
o amb això, o amb importància per la col·lectivitat, no? Per això dic que si a vegades passen, o aquestes coses provenen d'una explicació no prou extensa, o no ho sé, pregunto, eh?
No ho sé, jo crec que aquí tenen que veure els mitjans de comunicació, no? Que vull dir, jo, no ho sé, potser la notícia d'en Fises dient això al català és més important que pròpiament la constitució d'aquesta xarxa, no?
Mm.
O, bueno, però això ja són els criteris editorials dels mitjans de comunicació.
Mm-hmm.
Quines són les notícies que consideren que han de tenir més, més importància, o s'han de comunicar més, no? Nosaltres,
mm-hmm.
el que volem és que es comuniqui... coses essencials per nosaltres, no? Tenen a veure amb el fet europeu, però bueno, de sobte hi ha coses que et fan sortir més perquè són populars o perquè els periodistes consideren que...
Doncs, si vol, Max Vives Fierro, podem acabar amb això. Té influència, el senyor Fises, o prou influència per remoure...
Sí, home,
sí.
Sí, clar. Sí, ell és una persona...
Com dirien els músics, això és un si bemol, un si sostingut, un si natural...
Un
sí natural.
Jo crec que sí.
No ho dic perquè amb això, com que a tot arreu doncs, hi ha padrins, hi ha persones amb major influència, amb menor influència dins del seu partit, dins de les institucions, dins de tot arreu, creieu que quan el senyor Santiago Fises pronuncia aquestes paraules, les pronuncia perquè creu que hi ha possibilitats evidents que la seva formació, i hem de suposar que aleshores això seria un impuls molt important i que faria moure moltes fitxes a la vegada, quan ho diu és perquè creu que ho pot dir, que això no és un brindis al sol, eh?
No, jo no crec que fos un lapsus, vaja, ho ha dit molt convençut. I i a més que és bastant lògic, no? I faria molt bé la societat catalana, no? I el català. Per tant, jo crec que no va ser un lapsus, mm-hmm. Ho va dir de veritat.
Bé, doncs, per ser dimarts i 13 no deixa de ser una bona manera de començar la setmana, aquesta, eh?
Exacte.
Està clar que sí. Max Vives Fierro, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies, fins la propera, Max.
Gràcies, adéu, bon dia.
Adéu.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.
5 minuts i arribarem a les 11. No sembla tan convençut que Joaquim Millán, que aquestes paraules del senyor Fisas, doncs, veritablement, suposin un...
Bé, jo segueixo pensant que, aviam, el Santiago Fisas ahir va fer unes declaracions que suposo que ajudaran a obrir un debat que suposava que el Partit Popular Europeu ja estava tancat i en el Partit Popular Espanyol també. Però clar, iniciem una nova legislatura i per tant hi ha noves oportunitats. Mm-hmm. Jo crec que el Santiago Fisas ha obert la porta al debat. Ara,
Et demanem de nou una mica de refrescament de memòria.
Bé, aquest és un tema que ja
aquest és un tema que quant temps fa que s'està parlant d'això?
Molt de temps. Llavors, aquest és un tema en el qual sempre comencem dient que quan Espanya va entrar al 86 no va, en els seus protocols que es van signar, no va dir que el català fos una llengua oficial, etc, etc, sinó que, bueno, que era l'estat espanyol, per tant seria l'espanyol castellà, malgrat que hi haurien unes llengües internes, que com altres veus. Per tant, aquí ja va ser un primer error. Llavors, clar, evidentment, per canviar això vol dir, evidentment, doncs, arribar a un acord, que en aquest cas ha de ser amb una majoria o una unanimitat, quasi, no? Vull dir, per tant, perquè és el propi estat espanyol el que ha fet la petició a les institucions europees. De fet, ha fet petits avanços, s'han fet petits avanços en els últims anys, que, home, són significatius, és a dir, hi ha molta documentació, publicació que està traduïda al català, es pot parlar al català en algunes institucions. De fet, hi ha hagut ja algun conseller de la Generalitat de Catalunya que ha acompanyat a una delegació del govern espanyol que abans no es podien acompanyar. També s'ha avançat en aquest aspecte, que les seves intervencions han pogut ser en català, també s'ha avançat aquest aspecte, etc. Per tant, s'han avançat coses que no són suficients per nosaltres. En tant en quant entenem que està molt bé aquests avenços, que escolta'm, que no s'ha d'anar en contra, tot el contrari, s'han de donar suport i estar contents i satisfets, però això no vol dir que estiguem ja satisfets del tot. Vull dir, volem continuar treballant perquè realment el català parlat per més de 6 milions de persones o 7 milions de persones al conjunt de l'espai comú que en diem Unió Europea, per tant, molt més que altres llengües, que pel sol fet que pertanyen a un estat amb molts menys parlants són oficials, doncs el català també ho pugui ser, no? I de fet, quan hi ha exemples, quan hi ha webs que s'inicien des de les institucions per dir, escolta'm, hi ha aquesta consulta popular, hi ha això i allò, i s'ofereix la possibilitat que sigui en català, bueno, és de les que més s'utilitzen, és a dir, hi ha l'anglès, el francès, el català. Per tant, vol dir que hi ha realment un interès, per això a mi em va saber tan greu quan aquí a les eleccions del Parlament Europeu vam estar 9 punts per sota de la mitja espanyola, no? És a dir, com dient, veus, els catalans això d'Europa no els interessa. No, poder ens interessa tant que en aquell moment vam estar decebuts i no vam anar a votar perquè vam dir, ens interessa tant el projecte que no estem convençuts d'anar a votar perquè, en aquests moments.
Perquè en qualsevol cas, agradi o no agradi, hi ha una part de la frase del senyor Fisas que suposo que des del punt de vista pragmàtic que és
fet,
claríssima.
Si Andorra
fos país de la Unió Europea...
Això és clar. I, de fet, possiblement també hi hagi pressions perquè Andorra, que ho podria ser, com va ser... Sí, home, clar, vull dir...
Només falta convèncer els andorrans.
No, dir, escolta'm, per què no ho fem?
Per què
no
presentin la petició?
En el moment que sigui Andorra, ja està. Per això, el Centre de Fises, en el fons, diu una cosa que és evident.
Sí.
Si demà Andorra demana i diu, ha fet els deures vostè, pot entrar, ja has estat membre de ple dret de la Unió Europea, el 28.
No sé,
automàticament el català és l'oficial.
No sé què deu ser més fàcil. si convenç Andorra perquè faci la petició o...
Entre tu i jo, Andorra que entri. No, siguem sincers, no?
De la mateixa manera que abans... Que això.
No, no, sí, sí, és més fàcil.
És més fàcil.
Sí, home, perquè és una qüestió que ja...
Gairebé com la frase bíblica. No és més fàcil que Andorra entri a la Unió Europea
no
com a país
i que
el català sigui oficial.
Per això, per això. Ets, i és inherent amb el teu tractat d'adhesió a la Unió Europea. No cal que es negoci res. De la mateixa manera que abans, quan deia el Joan Max, diu, s'explica bé Europa i deia que sí, dic, bueno, l'expliquem els quatre que l'expliquem, però siguem sincers, no es fa pedagogia europea. És a dir, el que ha passat amb la famosa directiva del foc és perquè no se sap explicar bé les coses en el seu moment. No exclusivament per la Unió Europea. Per tant, aquí hi ha una corresponsabilitat, perquè a la Unió Europea també hi ha diputats espanyols o catalans, també hi ha representants dels diversos governs, inclús ara, com deia molt bé, també la Generalitat està representada en segons quins moments.
Vols
i
dir això... que hi havia prou gent que ho sabia.
I la directiva del FOC feia 6 anys que estaven en voltes. És com ara tindrem el 28 de desembre, ens entrarà una directiva de serveis que ha d'entrar en vigor. Però fa 6 anys que s'està discutint, 3 anys que s'està transposant, i ara ens l'haurem de menjar amb patates i tothom dirà, esclar, això la culpa la té Europa. Home, no, 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 no. En aquests casos... Part de la culpa sí, però home, el resto també, eh?
Tota no, tota no.
Hem de fer els deures tots, eh?
A les 11, acabem de començar una nova temporada de l'Hora d'Europa amb Joaquim Millán des d'Eurolocal. Joaquim, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera. Fins la propera. En 5 minuts tornem per parlar del festival i també de la informació esportiva del cap de setmana. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.